l'Estel, la fórmula musical.
Són les 5, molt bona tarda. Els bisbes de Catalunya acaben de fer pública una nota en què recorden la importància dels drets de totes les persones i dels pobles, la llibertat de consciència i el dret a creure i practicar la pròpia fe. En aquest missatge sobre el moment que viu el país, aprovat en la reunió que ha celebrat aquests dos dies la Tarraconense a Barcelona, els pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya, tot i que no fan referència explícita a la consulta o al procés sobiranista, fan una crida al diàleg, a la prudència i a tenir presents els principis fonamentals que són els del bé comú i el respecte a les persones, alhora que animen els catòlics i els ciutadans en general a valorar l'ensenyament social de l'Església i complir amb els deures cívics i democràtics si són requerits. Els bisbes catalans en aquesta línia es refermen, com tots els cristians, en la tradició ininterrompuda de fidelitat a la llengua, a la cultura i a les institucions pròpies de Catalunya. Aquesta nota dels prelats catalans recorda també l'esperit del document Arrels Cristianes de Catalunya d'ara fa gairebé 30 anys, quan ja els pastors constataven la realitat nacional de Catalunya amb més de 1.000 anys d'història i demanaven que se li apliqués la doctrina del magisteri eclesial sobre nacionalitats i minories nacionals. D'altra banda, la cimera per la unitat al voltant del 9N serà maratoniana. Així ho ha deixat entreveure el portaveu del govern i conseller de la presidència, Francesc Homs, en compareixer davant els mitjans ara fa una estona quan es complien 3 hores i mitja de reunió per marcar el rumb a seguir després de la suspensió de la llei de consultes i el decret de convocatòria per part del Tribunal Constitucional. El portaveu del govern ha avisat que la trobada continua aquesta tarda i que podria allargar-se tot el cap de setmana. I el govern espanyol ha aprovat la hibernació del projecte Castor i una compensació de 1.350 milions. Aquesta decisió arriba després que tots els informes vinculessin els terratrèmols de les Terres de l'Ebre, ara fa uns mesos, amb l'activitat d'injecció de gas de Castor, que, com dèiem, segons el govern espanyol, ara queda suspesa. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb l'equip del Toni Guerrero.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Aquest diumenge a les 10 de la nit arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Parlarem amb Anna Roig i l'Ombra de Tonxien, que ens venen a presentar el seu nou disc, el tercer de la seva trajectòria, titulat Un pas i neu i un pas. També tindrem temps per parlar-vos del petit Camaleons, que ha tingut lloc a Sant Cugat, amb molts concerts per als nens petits, i també moltes coses més, com sempre, al Tot Musicat. Us esperem diumenge a les 10 de la nit.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Avui és divendres, dia 3 d'octubre de l'any 2014. Exactament les 5 i 4 minuts. Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. I comencem perquè tenim moltes coses fins a les 6 de la tarda. Estimat Lluís Torrelles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Bé. Esquerra Republicana de Catalunya guanyaria les eleccions catalanes amb 6,7 punts d'avantatge sobre CiU, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. El govern espanyol i el PP impugnaran la creació de la comissió de control del 9 de novembre. Adif preveu reobrir la línia del tren d'alta velocitat Girona-Figueres aquest diumenge. La Fiscalia demana 11 anys de presó per a 6 Mossos per la mort de Juan Andrés Benítez al Raval. El jutge ha desestimat el recurs de la família de Messi i el jugador serà jutjat per frau. Finalitzen les obres de millora a la carretera de la Vergonya entre Anglès i Bescanó en un tram de més d'11 quilòmetres. Límits del micromecenatge. Els particulars només podran invertir 10.000 euros l'any. Treballadors de Barcelona Televisió s'han manifestat aquest dematí a la plaça de Sant Jaume per reclamar millores salarials. I, Toni, això és tot.
Bueno, tot perquè avui és un dia especial, no, em sembla?
Bé, sí. Avui la bona notícia del dia, que és la que vindrà ara, és especialment rellevant perquè avui és el Dia Mundial del Somriure.
Pues a somriure, amigues i amics.
La bona notícia del dia és que el govern de Hong Kong s'ha obrit a negociar. Els líders de la proposta pro-democràcia han acceptat discutir amb el govern les seves reivindicacions. Aquest és un primer pas i aquesta és la bona notícia del dia.
Catalunya al dia, a Ràdio Estel, una gentilesa de Ecodutxa.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
Natàlia Cuadrado, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona
tarda. Recordem als nostres amics que ens estan escoltant en aquest moment que tenen que fer per entrar al programa, per connectar amb nosaltres, escriure, trucar per telèfon.
Sí, ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71. 93 409 27 71. També ens poden escriure un correu a estemamtu@radioestel.cat. estemamtu@radioestel.cat.
Moltes gràcies, Natàlia, i estimades amigues i amics que cuiners, que són molts que els agrada cuinar i que estan escoltant aquest programa. Ens n'anem en directe, com fem sempre els divendres, al Cafè d'en Víctor, i el xef, en Jesús García, ens deu estar escoltant. Jesús, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo preparado. Sí. ¿Un plato? ¿Cuál va a ser hoy?
Sí, hoy haremos un lacón a la gallega trufado.
Lacón a la gallega trufado. Si te parece bien, vamos con los ingredientes.
Perfecto, sí. Pues mira, sería lacón.
Lacón.
Patatas.
Patatas.
Hojabric.
Hojabric.
Crema de leche.
Crema de leche.
Trufa.
Trufa.
Aceite de trufa.
Aceite de trufa.
Ajos.
Ajos.
Sal.
Sal.
Pimienta.
Pimienta.
Y pimentón picante.
Y pimentón.
Esto sería los ingredientes.
Picante. Bueno, pues vamos a elaborarlo. ¿Cómo lo podemos hacer para luego degustar?
Vale. Pues mira, esto cogeríamos una sartén, ponemos un poquito de aceite y ajo picado y lo doramos todo. Cuando esté doradito, agregamos la patata hervida, la crema de leche, sal, pimienta y lo dejamos cocinar un poquito, unos 5 minutos para que reduzca la crema de leche. Y bueno, cortamos unas lonchas de lacón, muy finitas. Las ponemos sobre lo que es la hoja brick. Incorporamos esta patata a la crema que hemos hecho antes y cerramos tipo cono, que queda como un cono, y lo incorporamos al horno durante 5 minutos aproximadamente para que coja un poquito de color. Emplatamos, le rallamos un poquito de trufa por encima, un poquito de aceite de trufa también, pimentón picante y decoramos el plato y ahí estaría. Queda un plato estupendo.
Pues muchas gracias, querido Jesús. Un fuerte abrazo. Recuerdos y un abrazo también a mi amigo Víctor. Y hasta la próxima semana.
Gracias. Buenas tardes.
Adiós, chef. Cómo me gusta este sonar de guitarra. María Eugenia Yagüe, buena tarde desde Cataluña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues contigo, con tu presencia en el programa, vamos avanzando de audiencia. Hemos empezado hace pocos días. Yo quería preguntarte, tú que eres una ciudadana del mundo y una gran periodista, María Eugenia, ¿te gusta, me imagino, también la cocina tradicional a nivel nacional, a nivel cocina española y, por no decirlo también, de alguna manera, la cocina catalana? Tú que viajas tanto, por lo tanto, ¿tienes algún plato preferido?
Mira, yo viajo mucho, es cierto, y cuanto más viajo, más soy consciente de lo bien que se come en España. Se
¡olé!
Come extraordinariamente bien y digo, pues viajo a América del Norte, del Sur, en Asia, que siempre se ha comido de maravilla, pues como en España, de verdad no se come en ningún sitio. Especialmente en cualquier sitio, porque en Cataluña se come de forma extraordinaria, País Vasco, pero luego hay montones de restaurantes, de hoteles nuevos en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, que de repente te encuentras una cocina cuidada, moderna, basada en platos tradicionales pero modernizada, algo fuera de serie, de verdad. O sea, lo que pasa es que yo cocinar no tengo ni la menor idea, pero sí que entiendo mucho cuando como.
Haces tantas cosas bien y sabes hacer tantas cosas, querida, que no se te puede pedir más.
Con lo bien que cocinan los demás, ¿para qué me voy yo a molestar en estropear la comida, no?
Querida amiga, por lo tanto, es viernes, vamos o con la noticia de la semana o la noticia de última hora, con la personalidad y la presencia de María Eugenia Yagüe.
Hombre, la noticia de la semana, la verdad, es que es la inesperada muerte de Miguel Boyer, un señor que no estaba tan mal como para morirse así de repente en 24 horas. Siempre nos habían contado la familia que se recuperaba poco a poco, pero lo cierto es que se había estancado en su avance, como tanta gente que sufre una hemorragia cerebral, pero ahí estaba, leía el periódico, hablaba medianamente mal, pero hablaba, estaba muy bien cuidado, hacía todos los días prácticas de ejercicios, tenía dos fisioterapeutas, pero de repente el lunes pasado entró una crisis de madrugada y se murió rápidamente en la clínica Ruber. Entonces, bueno, es una situación nueva la de ver a Isabel Preysler sola, porque siempre ha tenido un hombre a su lado. Es una mujer que se ha casado 3 veces y que ha habido muy pocos paréntesis entre un marido y otro. Es nueva la figura de Isabel sola y viuda. Afortunadamente, pues tiene 3 hijos muy cerca. Julio José ha venido de Italia para estar con su madre. Y luego es curioso también que la madre de Isabel, que tiene casi 90 años, Betty Arrastia, ha sobrevivido a la muerte de 3 hijos, que eso es algo también muy fuerte y muy doloroso. Pero sí, nos llama la atención a todos qué va a pasar ahora con Isabel Preysler a partir de ahora, puesto que siempre tenía un marido a su lado, ¿no?
María Eugenia, muchas gracias. Feliz fin de semana.
Muy bien.
Y hasta el próximo día.
Hasta pronto, eso es todo.
Gracias, María Eugenia.
A ti.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels a Mancant, amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena, gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com, 93 557 16 72, 93 557 16 72, dormirenbalnearios.com. Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arena 66. Hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon. 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual. L'esperem a hora punta.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel estem amb tu.
La 5 de la tarda, 14 minuts. Natàlia, et vaig fer una pregunta.
Sí.
No t'assustis, perquè el moment que t'he fet t'he donat a entendre que et va preguntar alguna cosa, ja t'he vist. Què em preguntarà el Toni aquesta tarda, no? La Maria Eugenia Yagüe ha comentat lo de la Isabel Preysler, molts homes a la seva vida, mai ha pogut estar visquent sense un home. Jo et pregunto tu, que tu ets molt jove i ja tens la teva parella, sí, el teu nòvio, realment tu què li demanaries en aquest cas el teu nòvio,
sí,
perquè sigués l'home de la teva vida sempre?
Home, doncs que em tractés molt bé cada dia, com una princesa, que és el que sóc, i poc més.
Què et sembla tu això? No riguis tant, Lluís, no tenim càmera aquí, eh? Aviam, això de princesa, tu t'ha impactat, això, eh?
No, m'ha fet gràcia, ja està, no té més.
No té més.
La manera de dir-ho, la manera de dir-ho.
Tu no, sí, no tens princesa encara en aquest moment?
Jo no, jo estic solter i tampoc tinc interès en tindre el compromís ara mateix.
Miguel, Fernando Ruiz de Villalobos, bona tarda. Si
hola, bona tarda, Toni.
Tu, quina és la teva opinió, la teva experiència d'una dona per tota la vida?
Bueno,
la que tens, no, suposo?
Sí, clar. Bueno, una dona per tota la vida, sí. Si trobes la dona, sí, evidentment, és fàcil. Jo penso que és un problema de tindre la capacitat de sobreviure, perquè, evidentment, les relacions amb el temps van evolucionant, no? I l'important és això, evolucionar amb les relacions i amb la persona que tens al costat.
Què tens preparat per avui?
Pues mira, avui començarem, si et sembla, amb la pregunta de sempre, perquè tenim dues entrades del Cinema Verdi, de Gràcia, de Barcelona. Lo dic per la gent que de vegades truca des de fora de Barcelona, són cinemes tan sols de Barcelona. I la pregunta és molt fàcil. Té que veure amb un premi que s'ha donat recentment, i és la següent. Quin actor espanyol d'una pel·lícula espanyola que està actualment en cartell i que es va estrenar fa poc i que està en els primers llocs del rànquing de recaptació, va guanyar el premi al millor actor amb el recent Festival de Cinema de Sant Sebastià? És una pregunta molt fàcil, perquè a més al llarg del programa parlarem justament amb el director d'aquesta pel·lícula, amb la qual tindran suficients elements de, diguem, d'informació per poder trucar i descobrir qui és aquest actor guardonat a Sant Sebastià. I comencem amb aquestes paraules i amb aquest tall.
Endavant.
Tras una larga temporada en prisión, la sociedad que él conoció había cambiado.
Parece que hay un señor viviendo en su coche, Torrente.
Pero si es un negro.
Pero negro, negro.
Sus convicciones se derrumbaron.
Esto ha tenido que ser los catalanes, Torrente.
Su mundo se vino abajo.
¡Maldito! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo! ¡Yo os maldigo a todos!
Ahora ya nada podía detenerle.
Estamos planeando...
Bé, penso que no fa falta donar massa explicacions de què va aquest tall. És la nova pel·lícula de Santiago Segura, El Torrente 5, Operación Eurovegas. Jo la veritat és que és un tipus de cinema que no m'interessa i, per tant, no crec que estigui capacitat per fer una crítica seriosa ni un anàlisi en profunditat. Per tant, em limitaré a dir que és la cinquena pel·lícula, el cinquè llargmetratge. El Santiago Segura va començar a fer curtmetratges que fa el Santiago Segura, sempre dedicat al personatge de Torrente, que, com sabem, pues, també incorpora el mateix. Cal dir que, en aquest cas, aquesta cinquena entrega, el guió és també del Santiago Segura, i que té un repartiment de luxe perquè està acompanyat del Jesús Janeiro, de l'Alec Baldwin, que és la gran presència d'un actor estranger, de Julián López, d'Angie Fernández, i després d'un llarg, etcètera, de gent de la ràdio, de la televisió, del cinema, que fan aquests cameos famosos que han fet molt popular les pel·lícules del Segura. Recordem que el Torrente va néixer l'any 1998, amb Torrente, el brazo tonto de la ley, que per mi va ser una pel·lícula bastant interessant, que obria, per dir-ho així, un estil en el cinema espanyol, i recordem que en aquest sentit sí que tinc que aplaudir al Santiago Segura, va recuperar, si recordes, el Toni Leblanc, que estava allornat del cinema, i després va continuar amb la resta de pel·lícules. Per tant, pel·lícula que segurament tindrà un èxit bestial, perquè pensa que s'estrena avui a 792 sales, no, pantalles, perdó, de tot l'estat espanyol, i que a més lo distribueix Sony, que és una de les multinacionals importants nord-americanes.
Segona.
Però jo volia parlar de les pel·lícules petites, com és, per exemple, La desaparició d'Eleanor Rigby, una pel·lícula de l'escriptor i director Ned Benson, que toca, juntament amb la que parlaré després, el tema del dol. El tema del dol, curiosament, és un tema que s'ha posat molt de moda en el cinema, sigui cinema americà, en aquest cas és una pel·lícula americana, cinema d'altres nacionalitats, i és que quan hi ha una mort en una família, pues es creen uns conflictes. En aquesta ocasió, la història és la d'una parella que pateix aquest dol, no vull dir què, perquè això es va descobrint al llarg de la pel·lícula. Pel·lícula molt ben interpretada per James McCoy i Jessica Chastain, que està magnífica, fa un paper d'una dona molt desquiciada per aquest dol. I el que passa és que jo penso que la pel·lícula és molt crispada, és potser una mica artificiosa, però evidentment és una pel·lícula que a l'espectador li farà pensar i li donarà, diguem, motius per replantejar-se coses sobre el tema del dol i el tema de l'amor, quan hi ha un amor d'un ésser molt estimat i molt important en la vida. Per tant, pel·lícula que es pot recomanar, ja dic, pel·lícula petita comparada amb el tema del senyor Torrente.
Ahí os quedáis.
Pues aquí nos quedamos, sí. Ahí os quedáis és un títol molt divertit d'una pel·lícula americana també, que també toca el tema del dol, però si, per exemple, en l'altra pel·lícula, La desaparició de Leonard Rigby, era un dol tràgic, aquí és un dol diferent. És l'amor, i això es pot dir de començament, perquè mor el pare de família, d'una família, diguem, jueva, aunque no és practicant, que es diu Altman, curiosament es diu Altman, i recordem que el Robert Altman va ser un director nord-americà que va posar molt de moda en el cinema aquest tipus de comèdies corals, com havia fet Berlanga a Espanya, on es reuneix una família, i aquesta família durant 7 dies, que són la tradició dels 7 dies i 7 nits de, diguem, de dol que fan els jueus, torna a retrobar-se i torna a crear els conflictes lògics que apareixen en totes les famílies, perquè és la mare, la vídua, i després una filla i 3 fills, que estan fa molt temps que no estan a casa. A partir d'aquí, la pel·lícula podria començar, per dir-lo així, com una sitcom, però després acaba com una pel·lícula molt seriosa, on se desenvolupa, diguem, totes les mancances, tots els defectes que té a la família quan no hi ha un equilibri de sinceritat, de veritat i de diguem, d'harmonia en aquesta família. Destacar, sobretot, a part del Jason Bateman, que és el protagonista, la presència d'una Jane Fonda que, a pesar de tindre ja més de 70 i pico d'anys, està magnífica de forma.
El veredicto.
I, finalment, l'última pel·lícula és la pel·lícula que jo vull recomanar, perquè és una pel·lícula molt dura, però molt, molt inquietant, però molt certa. Es diu El veredicto, és una pel·lícula del director belga Jan Verheyen, que mai havia estrenat res al nostre país, i està molt ben interpretada per un actor que sembla ser que al Bèlgica és molt conegut, tant en televisió com en teatre i al cinema, que es diu Conde Baum. La pel·lícula què tracta? Pues tracta d'una història de violència al carrer, d'un home que veu com la seva dona i la seva filla són assassinades, que ell queda en estat de coma, i que quan comença el judici, per una manca de procediment amb el que és l'acusació, aquest home, l'assassí que l'han detingut, surt en llibertat. I a partir d'aquell moment aquest home vol prendre la vengança per la seva mà. I una vegada ell ha fet ja tota aquesta història, ell passa també a ser jutjat per un tribunal que fa aquest veredicte. I el veredicte és que la justícia de vegades s'equivoca. I aquestes equivocacions de vegades són molt greus perquè crea un drama en aquest personatge. És una pel·lícula molt dura, però jo penso que és una pel·lícula que a l'espectador li farà reflexionar molt sobre el fet de que, en certa mida, la justícia és la part més important d'un país democràtic, d'un sistema democràtic. Si no hi ha una justícia ben aplicada i ràpida, difícilment aquesta democràcia sortirà endavant.
Miguel Fernando, si m'ho permets, sí. Tu recordes que moltes vegades han coincidit amb algun programa de televisió o bé de ràdio i han fet uns espais de sarsuela. Mm-hmm. No, t'ho estic dient perquè avui, després del teu espai, toca sarsuela.
Ja, perfecte.
No, dic que ha impactat, i portem 4 setmanes. Hi ha molta gent que li agrada la sarsuela.
Sí, clar
i
que sí.
I, per tant, a nosaltres també ens agrada.
Escolta, és que la sarsuela a Catalunya té tradició, eh? No és que vingui d'un lloc estrany.
Pues no, avui... No, perdó.
També, si em deixes afegir una cosa que no l'he dit abans, de que avui començava Sitges.
Uh-huh.
Començava amb la producció de Rec 4, que és la quarta entrega d'aquesta saga, i que acaba el 12 d'octubre.
Molt bé. Doncs anem a la publicitat i seguim de seguida.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Miguel Fernando, recordem el concurs.
Recordem la pregunta per guanyar aquestes dues entrades pel cinema Verdi. Quin actor espanyol d'una pel·lícula espanyola estrenada fa poc i que continua amb cartell va guanyar el premi al millor actor al recent Festival de Cinema de Sant Sebastià? Aquesta és una pregunta que segurament el nostre invitat,
suposo,
que està a l'altre costat del telèfon, ho sap molt bé, perquè estem parlant amb l'Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima. Alberto, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por estar al otro lado del teléfono. Sabemos que estás súper acosado por los medios.
Bueno, sí, no, hombre, súper acosado no. Lo que pasa es que se ha hecho largo porque empezamos en San Sebastián con la presentación el primer día del festival.
¿Y no has parado?
Y claro, desde entonces no hemos parado de hacer promoción, pues también hemos tenido la suerte de que Javi ganara la Concha de Plata, Alex ganara la fotografía y luego también el Premio Feroz. Luego, la taquilla que va...
La taquilla quizá, objetivamente, para un profesional, los premios se agradecen, pero para un profesional lo más importante es la taquilla, porque eso quiere decir que vas a poder hacer tu siguiente película más rápida, ¿no?
Básicamente esa es la cuestión, y luego, hombre, que todo el mundo gana, ¿no? La productora gana, el equipo se ve revalorizado, en fin, es bueno para todo, evidentemente, incluso para el cine español, porque en este momento
evidente.
La primera y la segunda son españolas.
Pero vamos a ver, hoy se estrena Torrente 5, Alberto. ¿Estás muy preocupado que te desbanque o ya estás seguro que te va a desbancar en el top 10 de la primera?
Estoy segurísimo, vamos, segurísimo. No tengo ninguna duda.
Pero lo importante es conservarse en esos 5 primeros puestos del top 10, ¿no?
Yo creo que lo más importante es lo que estamos recibiendo de la gente respecto a la película, porque lo que sí es cierto es que desde el primer momento los comentarios han sido buenísimos y lo que hemos recibido durante esta semana ha sido como una progresión, porque la película, no me acuerdo si empezó segunda o tercera.
Y ahora ya ha ido subiendo, sí.
El domingo se puso primera y desde entonces pues ha mantenido toda la semana. Y luego los comentarios son muy buenos, que es lo fundamental.
Yo creo que por parte de la crítica española ha habido unanimidad en decir que es uno de los mejores thrillers que se han estrenado en los últimos, yo diría, casi 10 años, ¿no?
La verdad es que sí, que la crítica ha sido impresionante y... Y bueno, también nos ha ayudado, indiscutiblemente, nos ha hecho como una campaña paralela, la
claro,
verdad.
Claro, claro. Bueno, hay que decir que la película es muy dura, y yo quisiera empezar preguntando, ya en plan cuestionario, si te has basado en algún hecho real o te has documentado antes, porque el tema de esas niñas desaparecidas en las marismas del Guadalquivir, podría uno pensar en algunas cosas. ¿Cómo ha ido el nacimiento, el proyecto de La Isla Mínima?
No. O sea, no, nos hemos basado en ficciones. De entrada, por ejemplo, para lo que es el crimen que se comete en la historia y demás, nos basamos mucho en la parte de los crímenes de una novela de Roberto Bolaño que se llama 2666, que habla sobre las mujeres de Ciudad Juárez y las desapariciones.
Las desapariciones que habían allí, sí.
Eso es, sí. Es que la película es una ficción, ¿eh? No deja de...
Sí, sí, ya, bueno, pero está muy bien documentada, porque además, yo no quiero crear polémica, pero ¿tú no estás un poco dolido de que no haya sido reconocida en San Sebastián como la mejor película española? Teniendo en cuenta que, aunque parezca un thriller, y tú creo que si has hecho dos thrillers ya después de Grupo 7, sí, creo que eres un aficionado al género, sea cinematográfico, sea literario, de que en cierta medida la novela negra o el thriller cinematográfico son películas o son novelas de corte social. Es decir, tú coges una historia que pasa en la España de 1980.
Claro.
Con un policía que viene del franquismo y un policía que viene de la democracia, ¿no? Creo que está muy claro esto en la película.
Sí.
Y tú estás explicando la situación en unas localidades que todavía están viviendo una etapa, yo no diría como tierra sin pan, pero bueno, por ahí, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Alberto.
No, totalmente, sí. Pero digamos que tiene dos planos de lectura la película, ¿no? El fundamental, que es el que va por encima, es...
La investigación y el descubrimiento del asesino.
Y el suspense. O sea,
y el suspense, la intriga, lo que es, claro.
Crear una película.
Lo que pasa es que tú no utilizas un MacGuffin, tú utilizas una realidad, igual que se utiliza en una buena novela o en una buena película de investigación, ¿no?
Sí, pero el género negro, por lo menos a mí, que vamos, que me gusta mucho, me gusta cuando tiene esa posibilidad de tener dos planos de...
Sí, de lectura, de lectura, claro, sí, a mí también, claro.
Tiene una por arriba y tiene una por abajo, que es el contexto en el que se desarrolla la película, que es el año 1980, que es un año delicadísimo.
Claro, porque se está saliendo del franquismo y se entra en el momento de la transición, vaya.
Claro, es el momento en el que, bueno, lo más claro y lo más objetivo es que 5 meses después hay un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Cuando acaba la historia.
Sí, con lo cual
la tensión estaba en un punto máximo.
Yo creo que la película tiene un acierto. Por un lado, lo que tú decías, la fotografía de Àlex Catalán. Por cierto, aquellos planos son de dron, ¿no? Porque
hay un poco de todo, ¿eh?
Hay un poco de todo.
Hay planos hechos con
informática y otros...
Y hay otros planos... No, todos son reales.
Todos son reales, ya.
Y hay otros planos que están hechos con... son fotos hechas por un fotógrafo.
Ah, y entonces aprovechada.
Del CSIC.
Sí.
Que nosotros hemos animado.
Ah, está bien.
Ahí sí hemos usado infografía para...
Para poderla animar e incluirlo en lo que sería el montaje de la película.
Sí, digamos que hemos aprovechado el trabajo de Héctor Garrido, que es el fotógrafo que ha hecho esas fotos, durante 15 años, y amablemente nos ha cedido 5 fotografías, que son las que lucen en los títulos.
Supongo que el hecho de ser sevillano hace que tú te muevas bien por esa zona de las marismas del Guadalquivir, por esos ambientes de aquella época cerrados, donde todo es un misterio, donde nadie dice la verdad al 100%. Supongo que te sentiste a gusto, ¿no?, hacer el rodaje.
Pues me sentí muy a gusto, la gente allí es muy amable y eso, pero ciertamente es un sitio que está completamente aislado de la ciudad, o sea, no tiene ninguna relación con el resto, ni de la ciudad ni de la provincia, porque... Básicamente, para llegar a la zona de las marismas hay que ir por una carretera que acaba en un pueblo, y cuando el pueblo se acaba la carretera y empiezan las marismas.
Y esto se ve en la película, queda muy claro, sí.
Y no hay nada más, o sea, es una zona, no pasas hacia ningún sitio. Entonces, si vas allí es porque vas a visitar las marismas, y es raro. Yo creo que lo que estás, para la gente de aquí de la ciudad, por ejemplo, que estás suponiendo una sorpresa, es lo que son las marismas, ¿sí? que son la extensión más grande del cultivo de arroz del país.
Bueno, y otro aspecto muy positivo, aparte de tu dirección, de tu capacidad narrativa, yo creo que es que hiciste una elección de los dos protagonistas, esos dos policías tan opuestos, pero que a la vez en un momento determinado juntan sus fuerzas para descubrir al asesino, que es Raúl Arévalo y el premiado Javier Gutiérrez. No creo que acertaste al coger a dos actores tan diferentes y a la vez que se complementan muy bien, ¿no?
Yo estoy feliz porque, bueno, sobre todo ellos eran amigos antes de empezar la película, se conocían pero no habían actuado juntos, y todavía a uno siempre le queda la duda, ¿no?, de cómo encajarán y qué química surgirá entre los dos. Y la verdad es que fue un gusto trabajar con ellos, porque son muy generosos, estuvieron en todo momento apoyándose y, no sé, el tercer día de ensayo ya se veía claro que aquello iba a funcionar, vamos, que lo tenían clarísimo.
Pues felicidades, Alberto Rodríguez, por este nuevo regalo que haces al público español, esa gran película que es La Isla Mínima. Te deseamos que siga estando en los primeros lugares del Top Ten, que siga recibiendo premios y que el público, estoy seguro, sale muy satisfecho de verla, porque estamos ante uno de los títulos importantes del cine español de los últimos años. Muchas gracias, Alberto. Hasta siempre.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Miquel, recordem la pregunta del concurs.
Tornem a recordar la pregunta. Quin actor espanyol d'una pel·lícula espanyola que està actualment a cartellera va guanyar el premi al millor actor al recent Festival de Cinema de Sant Sebastià? És un nom que ha sortit durant la conversa amb l'Albert Rodríguez.
Natàlia, telèfon?
Sí, telèfon i...
Ens poden trucar al telèfon 93 409 2771. 93 409 2771. o enviar-nos un correu electrònic a estemamtu@radioestel.cat. estemamtu@radioestel.cat.
Les 5 de la tarda, 34 minuts. Atenció, Miquel, atenció. I atenció també a tots els oients. No, no, si no passa res. Per mi és una gran alegria perquè en Lluís Torrelles, que és el realitzador del programa i realment la meva mà dreta, doncs també és actor. Estic segur que dintre de poc temps direm un bon actor. I això es pot demostrar el proper diumenge, no, Lluís?
Sí, sí, el proper diumenge, bé, aquest, tots els diumenges d'octubre, menys el 19, estarem representant una obra de teatre aquí a Barcelona, la nostra obra de teatre, del grup de teatre de la UIC.
Com es diu?
Es diu Momo, és una tragicomèdia contemporània que...
Qui l'ha escrit?
Està adaptada del llibre Momo, de Michael Ende. I
ah, és del Momo del Michael
Ende. Sí, l'adaptació l'ha fet... l'adaptació l'ha fet... a veure si em surt el nom ara mateix... Emili Corral. Ah. Emili Corral.
És en català.
És en català.
I tu fas el protagonista.
Jo faig el paper protagonista,
sí. I quin paper és aquest que fas?
Bé, és un... la proposta és curiosa, d'acord? Perquè no és una obra convencional. Els papers són rotatius en alguns punts. En altres casos, un actor fa més de dos papers. És el meu cas. Jo faig tant de perruquer italià, es diu Fusilino, el bon home, com el boss, el jefe dels agents.
I tot això requereix una caracterització o tal? O sigui, teniu sí. treball de... diguem, de caracterització, de pintar-se, de bigots...
De pintar-se no tant, però sí que tenim...
De bigots.
Tenim de roba, sobretot.
De roba.
Trec l'americana, em poso la bata, etc.
Recordem, doncs, Porta 4, carrer de la Iglesia, número 4, Barcelona.
Això mateix.
I l'horari?
Doncs és cada diumenge d'octubre, excepte el 19, a les 8 de la tarda.
Es poden portar tomàquets?
Poden portar tomàquets i també roses.
Per veure't i fer-te la crítica.
Molta sort, estimat.
Bueno, puc fer un últim apunt? Un últim apunt de l'obra. Vam participar en aquesta obra al segon certamen de teatre universitari a Barcelona, fa 3 mesos aproximadament. Es van presentar 8-9 grups de teatre, vam guanyar premi millor obra, millor actor principal, millor repartiment i millor escenografia. Jo crec que és una bona raó per anar a veure l'obra.
Miquel,
tindrem que anar a la sala 4.
Tindrem que anar.
Bé, doncs, per tant, Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Fins a el divendres que ve. Adéu-siau.
El divendres
gràcies.
Que ve.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Atención, a continuación emitiremos 45 segundos de ventajas.
Cambie su bañera por un plato de ducha. Elimine el riesgo de accidentes. Ahorre importantes cantidades de agua. Gane más espacio en su baño. Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento. Ahorre en su factura de agua. Amortice la instalación en solo unos meses. ¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha. Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, nos avalan más de 1000 instalaciones. Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. La Llotja de Lleida patrocina La Sarsuela.
Senyores i senyors, com tots els divendres, estem amb tu i amb la Sarsuela. Doncs ràpidament anem a escoltar la canció de l'Olvido, que serà interpretada per la Ainhoa Arieta.
Triste cantinela, se consuela de un olvido.
Quina bonica veu, la de l'Ainhoa. Bé, vaig ràpid a les presentacions perquè puguin vostès gaudir, naturalment, de la sarsuela, que és el que més els agrada, no? Ara anem a escoltar El huésped del sevillano amb Josep Carreras.
Verde los negros ojos, la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor, mujer de perfil gitano que tiene sangre agarena, mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Rachel, tras de seguro prisionera, mi amor de tu prisión viene a librarte.
Ja et comença a agradar la sarsuela, em sembla, no, Natàlia?
Moltíssim.
Vas estar al Liceu, no?, fa poc. No sé,
bueno, al Nadal passat.
Al Nadal passat.
Sí.
Perquè al teu pare li agrada la sarsuela, clar.
Sí, sí, sí.
Bé, què poden fer els nostres oients si volen demanar-nos sarsueles per les properes setmanes?
Ens poden escriure un correu a estemamtu@radioestel.cat. estemamtu@radioestel.cat.
Seguim amb en Josep Carreras. Atenció a tots els aragonesos, que deuen ser molts que ens estan escoltant en aquest moment, perquè es tracta també de la romanza de Los de Aragón.
¿Cuántas veces solo entre las chumberas el afán me mintió? Pronto ha de llegarte la carta que esperas, pero aquella carta no llegó. Es que me ha olvidado, es que no me quiere, virgen mía, ¿por qué? Y loco de pena, yo busqué la muerte, pero más tranquilo.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
La Llotja de Lleida patrocina La Sarsuela.
Els divendres, ja ho saben vostès, aquí sempre per la tarda, dintre de Estem amb tu, pues tenim sarsuela. No, ja estava pensant en aquest moment, no sé, quan escolto una sardana se'm posa la pell de gallina, no? Però hi ha vegades que també se'm posa la pell de gallines, no sé, quan escolto el que anem a escoltar ara. i poder algú de vostès coincidirà amb mi.
Barrio.
Els podria dir tantes coses en aquest moment, prefereixo que vostès ho pensin, com ho han passat amb la sarsuela. Jo vaig tindre l'oportunitat, durant 2 anys, de dirigir l'antologia de la sarsuela representada als millors teatres d'Espanya. Però, clar, jo poder tinc una cosa que porto dintre del cor. Jo vaig néixer al moment o dintre de la sarsuela.
Encara no has provat el davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 € o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 €. La cuina del davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot town, summer in the city.
La Llotja de Lleida ha patrocinat la sarsuela.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bon cap de setmana, també, si m'ho permeten, el proper diumenge a les 4:30 de la tarda, a les 16:30 hores, no es perdin el meu programa La meva vida al Barça a través de la xarxa televisió del Punt Avui Televisió i també la televisió de Badalona. Per cert, que també es veu Andorra. No queda més temps. Gràcies en nom de tot l'equip, rebin, com sempre, l'amistat i una forta abraçada del vostre amic Toni Guerrero.